Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta, aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Les 12:20 en punt, obrim com ho fem cada dilluns, un cop al mes, les receptes per al benestar amb la psicòloga Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Benvinguda un cop més aquí a la ràdio. I avui hem de dir que fem una mica de canvi, no?
Sí.
Veníem parlant de la intel·ligència emocional, cultivant les nostres emocions, però avui hem de fer parèntesi perquè divendres va ser 8 de març, Dia Mundial de la Dona, Dia Internacional de la Dona, i vam dir, doncs, per què no fer el programa del dilluns dedicat a la dona, no?
Doncs sí, així ha estat. Farem una mica la nostra aportació, el nostre granet d'arena.
Que és important, eh? Sí. Tot granet d'arena en aquesta causa.
Amb el tema, sí, sí, tot és necessari.
Tot suma, tot suma.
Tot suma, Llavors parlarem del que direm empoderament i valors per la igualtat, El terme, el concepte empoderament, empowerment, m'agrada més, en anglès sona millor, empowerment.
Sí, sempre queda millor això.
Empoderament, lo de poder no m'agrada gaire com a concepte, no la paraula, però el concepte sí, Ve a dir, és un terme que va ser impulsat a la Conferència Mundial de les Dones de les Nacions Unides a Beijing l'any 95. O sigui, ja l'any 95, referint-se una mica a l'augment de la participació de les dones en els processos de, sobretot de presa de decisions i d'accés al poder, no? Que hi ha molta desigualtat, no? Per definir una mica, direm que en concret és el procés pel qual les dones, en desavantatge per les barreres estructurades de gènere, desavantatge pel gènere, adquireixen o reforcen les seves capacitats, estratègies i protagonisme, tant a nivell individual, que és on treballarem més nosaltres, no, diguem, com a col·lectiu, per assolir una vida autònoma en la que puguin participar en termes d'igualtat en l'accés als recursos, al reconeixement, a la presa de decisions, en totes les esferes de la seva vida personal i social. Això és una mica la definició, el concepte. No? D'allà cap aquí, del 95 cap aquí, no sé si ha canviat molt o poc, però penso que això, aconseguir, això és un implica a tothom, no? Institucions, governs, empreses, persones, educació, és un concepte que implica a totes les àrees de socials, no? Però nosaltres parlem una mica amb el que és a nivell de persones i a nivell d'educació, que és individualment què podem fer, no? Què podem fer per arribar en aquest empowerment.
Què podem fer a nivell individual?
Us explico una mica. Estos dies corria un article que fa dies que ja l'havia vist, aquest, però bueno, ara corre, que ja està bé, que se titulava "I si ensenyamos a les niñas a ser valientes en vez de perfectes?"
M'agrada això,
I explicava que ja l'any 70 una professora de la Universitat de Colòmbia, una psicòloga de la Universitat de Colòmbia, va realitzar una sèrie d'experiments amb nens i nenes de cinquè grau, amb el qual els hi posava unes tasques que eren complicades, no? que eren difícils, ja estava fet expressament. No? Llavors, amb nens brillants, nens i nenes brillants, intel·lectualment. Llavors, se va veure que les nenes abandonaven molt més aviat que els nens l'esforç, el repte de la nova tasca. No? Llavors, les nenes entraven en el que és la indefensió apresa, que n'han parlat moltes vegades en aquest programa, no? Que la indefensió apresa és creure, per les experiències passades, no? Creure que jo no sóc capaç de fer una cosa perquè d'altres vegades no m'ha anat bé i llavors me sento incapaç de poder assumir algun repte o aprendre un aprenentatge. Penso que no ho podré fer. Però les nenes queien més que els nens en indefensió apresa. Els nens, en canvi, aquesta tasca la veien com un repte, com algo motivador, que els donava energia per a continuar esforçant-se. No? I, com hem dit, la diferència no estava en les habilitats o els coneixements, que els dos nens i nenes eren intel·lectualment molt capaços, sinó en com explicaven el fet. No? Les nenes entraven en defensió i dubtaven de les seves capacitats. Els nens no dubtaven de les seves capacitats. Els nens pensaven que, bueno, que en esforç i en temps se n'en sortirien. El pitjor d'això és que aquests resultats se mantenen en la vida adulta. Les dones dubten de les seves capacitats i els nens, dones,
els homes,
no tant, no? Un exemple es troba...
És curiós,
sí,
això.
Un exemple es troba... Per l'educació, ara en parlarem. Un exemple es troba en que amb els homes, per exemple, quan obtenen un lloc de treball, encara que el seu perfil no arribi al 100% del que demanen, demanen uns requisits, no? Els homes tenen un 60% i envien el currículum. ¿Vale? Les dones esperen a tindre el 100% del perfil per enviar-lo. No? No s'atreveixen a enviar-ho si no hi ha el 100%. No? Més exemples, no? L'altre dia un estudi que va sortir també, ara em sembla que va sortir per TV3, que em va cridar molt l'atenció, encara que ja ho sabem, però clar, són estudis reals d'ara, no? Que, per exemple, quan a igualtat de currículums, un home lo criden un 30% més que una dona, a igualtat de currículums, sí. Vas veure, vas sentir, sí. I després, perdoneu l'expressió, anava a dir una expressió però no la dic, té trons la cosa, eh?
Se pot dir, vinga. Sí,
sí, sí. Té trons. Quan la dona és mare, la penalitza pel lloc de treball, en canvi, quan el és pare, no el penalitza, al contrari, agafen primer un pare que un solter, perquè això sembla que els hi dona més responsabilitat, o més seriositat, no? Bueno, i exemples sí. Així.
Moltes informacions d'aquestes que van sortir
que van
aquests dies, no?
Dies, no?
I que ens van sorprenent a la societat en la que estem, no? Sí, que ens pensem sí. Tan avançats, però no.
Pues encara no. Com s'explica això? Pues s'explica, evidentment, per l'educació que hem rebut. Els nens se'ls hi han permès, se'ls hi han ensenyat a ser valents, a assumir reptes. En canvi, les nenes a ser perfectes i cauteloses, a no destacar massa. En aquest caràcter que tens no et voldrà ningú si ets una nena.
Sí, és veritat.
I és així, no? Per tant, uns han de ser salvadors de les damiseles amb problemes i elles han de ser rescatades perquè la seva missió a la vida no és lluitar, sinó ser passives i esperar que, a ser dependents i perfectes malgrat tot. És a dir, t'has d'aixecar el dematí ja perfecta perquè si no, no ets. Clar, si això ho generalitzo, clar, he de tindre el 100% del currículum per enviar-lo perquè si no soc perfecta no soc prou bona.
Quina pressió,
Sí.
Moltíssima pressió.
Però sobretot el tema, i el pitjor és que els hi ensenyem a el pitjor que els hi podem ensenyar, que és a no tenir control de la nostra pròpia vida. Quan som dependents, quan esperem que els altres ens resolguin els problemes, ens solucionin la vida, ens ensenyen a no tenir control de la nostra pròpia vida. I això és la definició d'ansietat i de depressió. Per això les dones som més ansioses i més deprimides, perquè ens ensenyen a dependre dels altres i a no tenir control de la nostra pròpia vida, amb totes les conseqüències que això ens porta a la vida adulta. Exemples, no? Això parlàvem també fa molts anys, al principi, quan parlàvem d'educació, que m'hi dedicava més, no? Que, per exemple, quan un nen cau, què fem? Home, no ploris, que ets valent, endavant, tira, Quan cau una nena, pobreta ella, ai, no sé què ha passat, bé, buscar a veure si algú li ha fet alguna cosa, que li estem ensenyant a un a espavilar-se i a l'altre que m'ho arreglin.
No?
A plorar i que m'ho arreglin. A plorar i que m'ho arreglin. Als nens se'ls hi potencia l'agressivitat, la competitivitat, la independència, i en canvi les nenes la sensibilitat, la por, l'obediència i la dependència afectiva.
Bueno, amb això, amb els contes, també, no? Ho veiem
sí,
molt, no? També,
sí,
aquests
sí,
estereotips.
Sí, ara que estava preparant una cosa sobre les velles, la vella dormiente i les cenicientes i ventafocs i tot això, que encara hi ha estos. Afortunadament, avui en dia hi ha contes tipus la princesa que se salvó sola
sí,
i punto.
Sí, sí, és veritat.
I punto. Va canviant, però està tot molt impregnat, molt aquí, Molt, hi ha tota una història darrere que és difícil, no? A part de... A veure, quins són els valors que jo penso que s'haurien de treballar? A part del respecte, que és el valor fonamental, el respecte a totes les maneres de ser, independentment del gènere, evidentment, hi ha uns valors que ara després jo penso que s'han de transmetre per a fer persones independentment del seu gènere. No? I estos valors s'han de ensenyar a través de l'exemple. És que no hi ha més. L'exemple és... Penseu que fins als 7 o 8 anys els nens actuen com s'espera que actuïn d'ells. ¿Vale? Fan el que a casa veuen perquè volen complaure el pare o volen complaure la mare. afortunadament, després amb el temps, uns els continuen fent i els altres no, no? Però fins als 6 o 7 anys els valors que a casa se mouen són els que
adoptem.
No? Després els personalitzem. Per tant, és molt important predicar l'exemple. No pot ser que jo digui una cosa i després no faci una altra. Que li digui a la nena que té tants drets com el nen, però quan arribo a casa de treballar, home i dona, la que va corrents a fer el sopar sóc jo. Ja no és el que dic, sinó el que faig. Quan hi ha incoherència en el que dic i en el que faig, el que queda és el que faig. Per tant, hem de predicar amb l'exemple. Som molts adults els que tenim la responsabilitat d'inculcar aquests valors a través de l'exemple, no? També hem de tindre cura dels missatges verbals i no verbals, no? Però el més important és l'exemple. Quan a una nena li diem no diguis ximpleries, li estem dient que no pensi, que ja pensaré jo per ella. No? Quan li dic, no, deixa, ja t'ho faig jo. No, potser no ho farà bé, perquè clar, és una nena i està aprenent, però que pengi, bueno, pengi un quadre, no, que potser se fa mal, no? Que faci les mateixes tasques que pot fer qualsevol nen i qualsevol nena que s'espavili en aquest sentit, no? Per tant, no ha de pensar com jo, ni ha de fer el que jo faig, però sí que té dret a pensar per ella, no? A través de missatges que, va, són els tres més importants que jo crec en educació, tu pots pensar i tu pots resoldre problemes. Són independents, siguin nens o siguin nenes, tots iguals, no?
El reforç positiu, no?
Clar, tu pots fer les coses, tu penses, tens el teu criteri, són permisos que diem per viure, tu pots pensar, tu pots actuar, tu pots resoldre problemes. Així fem nenes en una conducta activa i proactiva, no passiva i reactiva, que esperem, I expressem aquest missatge quan els donem permís per dir que, bueno, que tinc les seves pròpies idees, que creïn, que imaginin, que decideixin, que canviïn, que expressin emocions, que resolguin a la seva manera, no a la meva, a la seva manera, no? Els problemes, així fem persones autònomes, independents, per afrontar la vida, independentment del gènere, de si són nens i si són nenes. Per mi és per a veure la seva vida i tindre control de la seva vida. Jo me'n recordo una anècdota personal, que no explico mai coses així, però mira, avui m'he de gust explicar-la, una anècdota personal, quan era jo molt joveneta, en una obra que treballava un familiar meu, no? Vaig veure com pastaven, no? Amb la paleta, no?
Sí.
I m'hi vaig fixar, no? M'hi vaig fixar, i em va fer gràcia, i em vaig posar jo a pastar. El jefe de l'obra me va pegar una bronca. Estic convençuda que si hagués sigut un nen...
Ja hagués fet gràcia.
Sí, este d'arquitecte, ja no de paleta, d'arquitecte cap amunt.
Sí.
En canvi, pel fet de ser una nena, me va pegar una bronca. Com si estigués fora del meu lloc. No? Se pot ser paleta sent home, sent nena i sent el que sigui. No? Però aquestes
coses marquen.
Prejudicen, sí. encara hi són.
Sí, sí, és veritat.
A mi me va... A veure, és una anècdota, no? Però potser hem rebut moltes coses així que ens han anat inhibint. O sigui, quan jo feia les coses de nena me miraven bé, quan no feia les coses de nena ja no em miraven tan bé, no? Però és que no hi ha gènere de quines coses són de nenes i quines coses són de nens.
Com les joguines, clar, no, Rosa?
Clar, A veure, penso que els valors concrets que hauríem de potenciar més en tots, però en les nenes, perquè no se'ls ha permès, no? És el pensament crític. Tenim dret a ser crítics a les coses. L'enginy, les nenes també podem enginyar. És allò que diuen, a veure, les dones són les cuineres a casa, però després els grans cuiners són homes.
És veritat això, eh?
O els modistos.
Sí, sí.
Per què? Perquè a un se'ls hi permet enginyar i als altres no, han d'obeir, han de fer el que te diuen. I si toques, a la millor si ets nen sembla bé, com jo pastant, si hagués sigut un nen me semblava bé, però ser nena no, ja no sembla tan bé, no? La valentia o el valor per a afrontar els nostres problemes i prendre les nostres decisions sense ser perfectes, aquesta és la pressió, la perfecció, sí. Si em puc equivocar continuaré sent valenta, si no em puc equivocar perquè no se'm permet, m'inhibiré. El lideratge, per què no?
Ara se treballa molt el lideratge de les dones, però fins ara...
No, doncs el lideratge, que penso que pot ser un lideratge superant tots els problemes i totes les dificultats i tot el malament que ho han fet molts, que m'ho han fet molts. I també penso que una de les coses que... Un altre dels valors que es podria potenciar, perquè tampoc està massa ben vist, si és home o si és dona, és el sentit de l'humor. El sentit de l'humor...
Bueno, hauríem de riure més.
Sí, està malament perquè no sóc perfecte, sinó riure-mos precisament perquè no sóc perfecte. Relativitzar això. En definitiva, no hi ha un model, no hi hauria d'haver un model masculí ni femení. Cadascú hauria de ser allò que vulgui ser i ser la millor versió de la persona que és, no? Perquè en el fons estem parlant del poder del dret de decidir i de fer el que les persones creguem que hem de fer, no? I potenciar tot allò que destaquem independentment del gènere, no? I moltes coses més que en podríem parlar, però ja ho deixem aquí. Me quedo amb una frase que vaig penjar l'altre dia, que parlàvem del dia 8, no?
El divendres,
que
sí.
Que és la de la Frida Kahlo, diu, soy del tipo de mujer, o hauríem de ser del tipo de mujer, no? Que si quiero la luna, me la bajo yo solita. No podem esperar, ni hem d'esperar, perquè no tenim control de la nostra vida, i això és la base del benestar, a que els demés mos solucionen les coses, sinó que hem de ser nosaltres, les dones, les que mos ho hem de creure, i sense ser perfectes, llançar-nos a la piscina i afrontar totes les coses per traure tot aquest potencial que tenim, que és molt, no? Sense anar en contra de ningú, no estem perquè nosaltres les dones destaquem, hem de rebaixar els homes, no, estem parlant de, no hi ha homes ni dones, sinó persones que tenen un potencial que val la pena que tothom, cadascú el seu, el puguem desenvolupar, no? I sobretot tenir control de la nostra vida.
És molt important. En aquesta línia, ja que tenim el programa de Psicologia Rosa, permetem que acabi recomanant una exposició molt xula que hi ha fins al dia 24 de març a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, que ha fet l'ONG Projecte Home. Es titula Tu tens la clau, i va una mica d'això, no? De treballar les emocions, el pensament crític, els valors, el lleure i la comunicació per a previndre les addiccions. Per tant, també jo crec que és molt interessant passar-s'hi a donar un tomb, és molt interactiva, així que ens anirà bé. Va encarat als joves, però jo crec que va bé a tots.
Sí, sí. Que, bueno, com a models també, els adults, hauríem de saber aquestes coses.
Avui ho ficaves com un clar exemple, també.
Sí.
Doncs Rosa, moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Fins d'aquí un mes.
Ràdio Móra d'Ebre.